Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio amb Cèlia Sarnadas.
Welcome to Thompson. We are landing 5 minutes ahead of schedule. Please remain seated with your seatbelt fastened. And keep the island emergency exits clear.
Tromsø, capital àrtica de Noruega, situada 350 quilòmetres al nord del cercle àrtic i 2.200 al sud del Pol Nord.
Bona part d'aquest podcast transcorrerà a Noruega. Viatjarem primer a Tromsø i després al remot i inhòspit arxipèlag de Svalbard, l'únic territori de l'OTAN on hi ha un assentament rus. I també la seva capital, Longyearbyen, la localitat de més de 1.000 habitants més septentrional del planeta. Parlarem de l'Àrtic, l'objecte de desig de les grans potències mundials. L'Àrtic, un planeta blanc que el canvi climàtic i el degel està sotmetent a canvis accelerats. L'Àrtic, el nou tauler de la geopolítica global en un context de xoc entre imperis. Així que em preparo per volar cap a Tromsø, Noruega. Però abans, per donar-nos context, converso amb una de les persones que més coneixen a Catalunya la idiosincràsia de l'Àrtic. Saludem Jordi Torrent, que és l'excap d'estratègia del Port de Barcelona, secretari general de l'Associació Mediterrània de Ports i consultor. Jordi, què tal?
Bon dia, molt bé.
Com s'inscriu l'Àrtic en les actuals dinàmiques geopolítiques globals?
L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat, primer per Rússia. Quan Vladimir Putin va arribar al poder i ben aviat va començar a citar-la com una de les 4-5 grans prioritats de Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també, i això ja és una qüestió més històrica i més antiga, perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear, i a nivell geogràfic i de distància, el punt més proper per tocar, per exemple, ciutats americanes de la costa oest amb arsenal nuclear, bé, des de la península de Kola a l'Àrtic, on té armes nuclears Rússia.
Rússia, doncs, és un dels principals actors que es disputa a l'Àrtic, però n'hi ha més, Jordi.
Sí. El següent país que es va afegir en l'interès va ser Xina. Xina, que des de fa molt temps busca diversificar tant proveïdors de matèries primeres i de productes essencials com combustibles fòssils, terres rares, etc., com diversificar els canals i les vies d'aprovisionament d'aquests productes i els canals i vies per exportar els seus productes. I molt aviat va veure el potencial que tenia la ruta àrtica, a més de moltes altres que ha estat desenvolupant els últims anys, per diversificar rutes més perilloses com poden ser la d'Hormuz, la del canal de Suez, etc.
Amb tots els fronts que té oberts avui al món, guerra d'Ucraïna, guerra d'Iran, Gaza, etc., igualment podem concloure que tothom vol l'Àrtic, no?
Sí, perquè després de Rússia i Xina, el tercer que es va afegir una mica, la tercera gran potència que es va afegir en l'interès per l'Àrtic, és evidentment Estats Units. Ja en el primer mandat de Donald Trump va apuntar a Groenlàndia, en el segon mandat ho ha apuntat molt més, i amb els mateixos motius que Rússia i Xina, no? Qüestions militars i de seguretat, qüestions d'accés a recursos naturals, combustibles fòssils, matèries primeres, etc., i també per la potencial cobra pel transport marítim de mercaderies.
Posem pausa a l'entrevista i anirem tornant. Ara sí que agafem un avió.
Acabamos de iniciar ya el descenso camino aeropuerto de Tromsø. Esperamos tomar tierra a las 5 menos 10 de la tarde.
Després de la Guerra Freda, l'Àrtic es va convertir en un espai protegit de cooperació científica. La invasió d'Ucraïna del 2022 va alterar aquesta cooperació i va obrir un nou capítol. Rússia, amb la complicitat de la Xina, expandeix la seva presència i infraestructura a l'Àrtic. L'OTAN hi convoca maniobres militars i Noruega reconfigura la seva estratègia de defensa.
Noruega sempre ha estat molt conscient del pes que té la seva situació geogràfica. Som un país molt petit, que té un centre estratègic enorme a l'Àrtic, perquè tenim una gran superfície oceànica a l'Àrtic i també perquè som molt a prop de grans quantitats de material militar rus, sobretot de míssils de llarg abast i submarins. Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
Primera parada a la capital de l'Àrtic noruec, una cafeteria del centre de Tromsø. Em trobo amb Maya Soiterich, a qui sentíem, periodista i analista política del diari noruec Dagsavisen. Senyora Soiterich, què ha canviat per Noruega amb la tornada de Donald Trump al poder i la guerra d'Ucraïna?
Crec que per a Noruega han canviat moltes coses en termes de seguretat i defensa, sobretot a la regió de l'Àrtic. Noruega ha estat sempre molt dependent dels Estats Units per defensar les regions del nord, perquè els Estats Units necessitaven protegir-se de potencials atacs de míssils russos. El que ha canviat ara és que ens estem orientant molt més cap a Finlàndia i Suècia i fins i tot cap a Dinamarca en termes d'aliances i de cooperació. L'últim que s'ha afegit a aquest grup de països nòrdics és el Canadà, que s'està unint a la nostra Aliança del Nord.
Vostè parla de nova Guerra Freda, també de Noruega com la guardiana de la frontera nord de l'OTAN. Ha viscut sempre o ha estat sempre perceptible aquest clima d'amenaça?
És com estar constantment al límit de l'amenaça sense que mai es concreti l'amenaça. La gent s'ha acostumat a viure amb això durant molts i molts anys, però ara és més plausible que l'amenaça sigui una amenaça real. Així que molts analistes de l'àmbit de la defensa a Noruega analitzen contínuament les intencions de Rússia d'atacar les nostres fronteres o de llançar algun tipus d'atac híbrid, sobretot a la part nord del país.
I això com es tradueix? Què fa Noruega? En col·laboració segurament amb els països veïns.
El que hem de fer primer és mantenir la població i el desenvolupament demogràfic a la regió perquè hi hagi activitat. I també canviar l'estratègia de defensa. Noruega està reforçant les seves defenses al nord. Estem creant una nova brigada. També s'hi està incrementant el nombre de soldats i traslladant armes més potents a la zona. De manera que l'arsenal i el desplegament militar al nord serà molt més fort. Serà una economia molt més militaritzada. Ara veiem només la punta de l'iceberg.
Es calcula que l'Àrtic, a més de la pesca, amagatzema el 30% dels recursos naturals no descoberts del planeta. Què fa Noruega amb això? Quins plans té? Com ho afronta?
Grans porcions del mar de Barents estan molt ben estudiades, així que Noruega sap on són les enormes reserves de petroli i de gas de la zona. No les explota pels acords que té amb la Unió Europea, entre d'altres. Noruega també sap que hi ha molts recursos minerals al sòl de l'oceà. Hi ha molts recursos a l'Àrtic. No són fàcilment explotables, però per un preu adequat tot és fàcilment explotable.
És realment tan senzill? Abans de deixar Tromsø, vull preguntar-li al professor Alf Håkon Hoen, expert en legislació dels oceans de la Universitat Àrtica.
La gent tendeix a oblidar que l'Àrtic és bàsicament un oceà envoltat de terra. La majoria d'aquest oceà està sota la jurisdicció dels estats costaners. Així que els recursos minerals que es poden explotar a l'Àrtic ja pertanyen a aquests estats. Al mig de l'oceà Àrtic sí que hi ha un forat al voltant del Pol Nord, que són aigües internacionals i que és enorme, 2,8 milions de quilòmetres quadrats. És una superfície més gran que el Mediterrani, però està cobert de gel. Encara és més important l'aspecte econòmic del tema. És molt, molt car operar a l'alt Àrtic. La majoria de recursos minerals es poden explotar per un preu més baix a qualsevol altre lloc del món que a l'Àrtic.
De seguida agafarem un altre avió, però tornem un moment a l'entrevista amb Jordi Torrent. L'accés a recursos i matèries primeres que pot propiciar el degel se suma a un altre interès geoestratègic, l'obertura de noves rutes comercials marítimes.
Comencem per què és interessant des del punt de vista del transport marítim i com a ruta comercial. És interessant perquè la ruta per l'Àrtic que enllaça l'estret de Bering, Corea, Japó o Xina, amb l'Atlàntic, no?, amb la costa atlàntica europea, és molt més curta en determinats trajectes, però és més curta que la ruta a través, tradicionalment a través del Mar Roig. Si ens comparem amb la ruta actual, perquè recordem que des de fa més de 2 anys bona part de la navegació mercant que connecta Àsia amb Europa i el Mediterrani no entra pel canal de Suez, perquè volien evitar els atacs dels hutis a la navegació mercant a l'entorn de l'estret de Bab el-Mandeb, sinó que passa pel Cap de Bona Esperança. Si comparem la ruta àrtica amb la ruta pel Cap de Bona Esperança, llavors l'estalvi de temps, petroli que utilitzen els vaixells, etc., és enorme. Per això és una ruta potencialment interessant. Ara bé, actualment, excepte algunes setmanes al setembre, per navegar per l'Àrtic has d'utilitzar un trencagel rus que t'obri el pas, vaixells amb un casc especial antigel, les primes de les asseguradores són molt altes, per tant, és una ruta ineficient econòmicament durant pràcticament tot l'any, excepte algunes setmanes durant el mes de setembre.
Però això, en tot cas, canviarà amb el degel? Els experts parlen entre 20 i 30 anys perquè hi hagi més mesos a l'any que aquestes rutes siguin navegables, no?
Sí. Quan aquest període s'extengui, que malauradament, per culpa del canvi climàtic, tots els experts preveuen que s'extendrà a poc a poc, després de setmanes passarem a mesos, no? Probablement, i el 2030-40, més de finals d'agost, setembre i principis d'octubre, tota la zona navegable de la ruta àrtica estarà lliure de gel, doncs, bueno, serà una ruta molt atractiva. Imaginem què hagués passat si durant aquests 2 anys i mig en què el canal de Suez ha estat parcialment trencat, la ruta àrtica hagués estat operativa. Imaginem, no? I els armadors, en comptes de trigar 35-40 dies, que és el que triguen de Xangai a Rotterdam o de Xangai a Barcelona, haguessin pogut anar per la ruta àrtica, no? Trigant entre Xangai i Rotterdam una quinzena de dies, no? Imaginem l'ús massiu que se n'hagués fet durant aquest període. Això no és així, no? I com que no està oberta, no ha passat, però si en 20 anys això és així i tornem a tenir episodis conflictius a Hormuz, episodis conflictius al canal de Suez, episodis conflictius a Bab el-Mandeb, evidentment, tothom tindrà un incentiu molt gran des d'un punt de vista econòmic i fins i tot, paradoxalment, algú podrà dir mediambiental, perquè es generaran menys emissions de gasos d'efecte hivernacle perquè el trajecte serà més curt.
Però, òbviament, les organitzacions ecologistes objecten, no?, contra aquest escenari que, entre altres, afectaria les balenes, la biodiversitat de l'Àrtic, etc. Per tant, ja hem establert l'interès que poden tenir les grans potències, Rússia i Xina en particular, per aconseguir rutes més curtes, comercials, i com s'articula això concretament. És a dir, Rússia què està fent al llarg de la seva costa àrtica?
Tant Rússia com Xina, tots dos, han invertit en els últims anys molts diners en desenvolupar bàsicament, si parlem del tema de transport, en desenvolupar bàsicament ports. Ports on puguin escalar vaixells de gas natural, de petroli, de contenidors, etc. Però no només Rússia i Xina. Per exemple, l'últim país que s'ha sumat a la febre àrtica, diguem-ne, és Corea del Sud. El nou govern de Corea del Sud, que va ser elegit a finals de l'any passat, el seu president va anunciar que ell seria el president de l'Àrtic. Ell ha donat instruccions a les autoritats coreanes de que aquest any hi hagin vaixells coreans que utilitzin la ruta àrtica, probablement de contenidors. Perquè tenen en ment la idea de que quan, malauradament, estigui oberta la ruta àrtica amb més facilitat que ara, Busan, el port de Busan, que és el principal port de país, i ja és un dels principals 10 ports del món de contenidors, es converteixi en una mena de Singapur àrtic.
Per fer front a aquests projectes i ambicions, a la costa nord-est, la ruta nord-est, paral·lela a la costa russa, Rússia ha anat construint o ampliant infraestructures que ja tenia o fent-ne de noves, com són ports, com són bases militars, plantes de gas liquat. Per tant, estem parlant d'una febre constructora a l'Àrtic?
Sí, el que és una infraestructura. Fins ara, les inversions russes principalment s'han centrat en infraestructures portuàries que puguin donar servei al gas natural liquat i al petroli, perquè és el que està extraint de la península Yamal, que és una península que hi ha a l'extrem occidental de la costa àrtica russa. D'allà surt molt gas natural liquat, sobretot que va cap als països asiàtics. Afortunadament, pel clima i per la humanitat, Sibèria és una zona molt despoblada. Quan els vaixells, per la gent que no ho sap, els vaixells que porten mercaderies entre Àsia i Europa, Àsia i Barcelona, el Mediterrani, des que surten, posem pel cas de Xangai, fins que arriben a un port mediterrani, fan moltes parades pel mig, parades a diversos ports per descarregar. Afortunadament, a Sibèria no hi ha punts de població en el qual es justifiqui fer aquestes escales, no? Igual això serà una limitació estructural per sempre, o almenys durant el segle XXI, pel desenvolupament de la ruta àrtica.
Strange things are happening in the Arctic around Svalbard. It's home to the only Russian town on NATO territory. Svalbard is a group of Norwegian Arctic islands in the middle of nowhere.
Welcome to Svalbard.
Please remain seated with your seatbelts.
Arxipèlag de Svalbard, a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Pertany a Noruega, però es regeix per un tractat del 1920 que regula els usos de l'arxipèlag i estipula que els signants poden explotar els recursos de les illes. El desgel està animant nous països a firmar-lo. L'últim, a l'abril d'aquest any, han estat els Emirats Àrabs Units. És l'únic territori de l'OTAN on Rússia té assentaments. Són dues localitats mineres, una de les quals encara està en funcionament.
Ara investigarem com és viure enmig del no-res i per què Svalbard comença a concentrar els focus internacionals. Per entrar a Svalbard, fins i tot els noruecs han d'ensenyar el passaport perquè l'arxipèlag és fora de l'espai Schengen. Sortint de l'aeroport de la capital, Longyearbyen, el fred em deixa sense respiració. El fred acompanyat d'un vent que no deixarà de bufar durant les 24 hores que passo en aquesta illa. Després d'una hora i mitja de vol des de Tromsø, hem aterrat a Longyearbyen. És la capital, el centre humà més poblat de Svalbard, hi viuen unes 1.300 persones. I la nostra primera parada ha estat al centre d'artistes Spitsbergen, que està un palet als afores del nucli urbà. I ens trobem, ara us la presento de seguida, una noia que parla espanyol. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Me llamo Domi. Aquí llevo ya bastante años, como diría 11, pero ahora con mi marido llevamos el centro artístico y bueno, aquí pasan cosas diferentes. ¿Quieres que te cuente?
La Domi es la Dominika Dabrowska. Polonesa, es va especialitzar en astrofísica a Granada. Després va passar un any a la base polar científica Hornsund, a Svalbard. De seguida la Domi m'explicarà alguns dels mites i curiositats de Svalbard i de la vida a prop del Pol Nord. Però abans, una parada al Museu de Svalbard. Avui he vingut al Museu de Svalbard. És el museu que explica la història d'aquest arxipèlag situat a només 1.300 quilòmetres del Pol Nord. I m'ha rebut el director del museu, Markusson Eichstein. Markusson, good morning.
Good morning.
So we are starting with a map of the...
So Svalbard is located, it's an archipelago. It reaches from 74 degrees north till 81 degrees north. It has 60% glaciers. It's only 3,000 people.
El museu rep el visitant amb un os polar dissecat de 500 quilos. Abans de començar el recorregut, una pregunta resum per al director. Què fa que Svalbard sigui singular i per què atreu mirades ara?
Molts diuen que és com el canari de la mina, perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. Svalbard té també una natura única, és el lloc per venir a veure la singularitat de la natura de l'Àrtic. I després Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
Markusson Eichstein em guia per un recorregut ple de mapes i gràfics de l'arxipèlag, descobert per l'explorador Wilhelm Barents al segle
XVI.
El que estàs mirant ara és un mapa esquemàtic de l'arxipèlag. Al llarg de la costa oest, l'aigua temperada que arriba amb el corrent del Golf de Mèxic i al llarg de tota la costa noruega fa que Svalbard sigui més calent que el Canadà o Alaska. El mar està lliure de gel a temporades i tenim un aeroport. Tu mateix has arribat en avió. Svalbard està situat molt al nord, però és fàcil arribar-hi. És el punt situat més al nord on pots arribar amb una línia aèria comercial.
A Svalbard, la nit polar tancada dura 80 dies sense cap tipus de llum solar.
L'única llum que tenim és la lluna. Durant la nit polar hi ha neu, així que tenim aquesta llum monocromàtica de la lluna. No es pot diferenciar el dia de la nit. Et despertes i és fosc, et lleves i és fosc, te'n vas al llit i és fosc. És bo tenir feina durant aquest període per mantenir el ritme intern. La societat, la natura, s'alenteixen, tot va més a poc, tot està més en calma, la gent dorm més.
Al museu se'ns explica que el turisme ha anat substituint progressivament el carbó com a principal font d'ingressos de Svalbard. Ara el 60% de la població viu del turisme, L'última mina, la part noruega de l'illa, va tancar fa tot just un any.
Desgraciadament, aquesta és la història d'aquesta terra. És una història d'extractivisme. La gent ve aquí i s'emporta coses. Primer van ser les balenes, després les morses. La població de morses va baixar molt. La població de rens va quedar gairebé erradicada i bona part dels gansos. Les últimes dècades s'ha fet mineria de carbó a l'arxipèlag, una pràctica que també és extractivista.
Pel clima i per la seva situació geogràfica, Svalbard acull el Banc de les Llavors, un magatzem mundial amb més d'1,3 milions de llavors de 6.500 espècies i 132 països, conservades a 18 graus sota zero durant tot l'any. L'edifici s'endinsa 100 metres dins de la muntanya, enmig d'un paratge gelat i desert. De nou a l'exterior, de clima inclement, passejo fins a l'oficina de turisme on em donen un fullet que explica les peculiaritats d'Svalbard. Pel camí passo pel costat de les cases de colors de Longyearbyen i per vies mineres en desús on al Nadal s'habilita la casa del Pare Noel. Torno al centre d'artistes per conversar amb l'astrofísica Dominika Dubrovska, la Domi, a qui sentíem abans. Hay algunas curiosidades que quizás la gente querría saber de Svalbard. En Svalbard sí hay osos polares. He leído que, por ejemplo, si tienes que irte más allá de ciertos límites, la gente pues va armada. Incluso no se entierra la gente en Svalbard.
Sí, lo de osos polares. Están aquí, están en su territorio. Y cuando salimos fuera tenemos un rifle. Pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales y cómo hacer todo para no molestarles. Y también es importante observar la naturaleza. Porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente. Es que no podemos hacer nada. Hace mal tiempo, pues aviones no vienen. Pues tienes que esperar y vivir con eso. Sí se puede morir, pero lo que pasa es que no se puede estar enterrado como cuerpo entero, porque eso tenemos el permafrost y el cuerpo no se descompone. Como es el hielo, empuja los objetos arriba, así de vez en cuando el gobernador tiene que poner los cuerpos más bajo porque están saliendo. Los cuerpos viejos, me refiero, porque ya de años 50 ya no hay entiernos así tradicionales, pero sí se puede enterrar las cenizas.
¿Y cómo ha cambiado la isla a causa del cambio climático? ¿Cambios tangibles que tú veas en tu día a día?
Lo que estaba observando durante los años, inviernos son cada vez más calientes. Hay menos días muy fríos y también muchos días que es alrededor de 0 grados. Y eso es más y más, así que también puede llover en febrero. Eso significa que la nieve se va, luego se congela agua y eso es para turismo no está muy bien cuando no hay nieve. Es más difícil conducir scooter o ir con esquís, pero también eso afecta mucho, por ejemplo, a los renos, porque renos comen tundra y les molesta mucho cuando hay hielo y se destruyen sus dientes. Por eso muchas veces no pueden encontrar comida y mueren muchos años antes que su vida como debería.
Aquí en Svalbard hay tal variedad de nacionalidades, desde procedencias, por la misma naturaleza, incluso legal, el estatus que tiene Svalbard, que ya nadie casi ni pregunta de dónde eres.
Sí, eso es súper interesante también. Estamos fuera de Schengen, que también es como un poco diferente con visados. Por eso también viene mucha gente que no podría quedarse en Noruega continental. Tenemos 2.500 personas de más que 50 nacionalidades. Y bueno, noruegos, mayoría, pero también hay mucha gente de Filipinas, también hay muchos de Tailandia. Hay gente de todos los sitios y trabajando en todo.
¿Tenéis alguna relación con rusos? Porque está Barentsburg, que es un enclavamiento ruso, que no está lejos, pero cuesta llegar. Pero no sé si hay interrelación con ellos o desde la guerra de Ucrania hay una política más oficial de no tener relación con Barentsburg.
Sí, Barentsburg no está lejos. Incluso en la Guerra Fría también había una conexión. Que aquí, como estamos todos alejados del mundo, pues la gente venía y jugaba fútbol juntos. antes de la guerra con Ucrania, pues había mucho movimiento y muchas compañías organizaban las excursiones. Lo que pasa ahora, las compañías no lo hacen porque todo el dinero que se gasta ahí va a Rusia.
El vent és un dels sons omnipresents a Svalbard, l'altre, el de les motos de neu. És la forma de moure's per aquest petit nucli urbà i d'aventurar-se pels camins gelats cap a les glaceres. I és també l'única manera, a l'hivern, de viatjar fins a Barentsburg, l'enclavament miner rus situat a uns 60 quilòmetres de Longyearbyen. Des de la guerra d'Ucraïna, l'oficina de turisme de Svalbard ha tallat tota relació amb Barentsburg, on sobretot viuen miners, russos i ucraïnesos. Barentsburg té un consolat, un bust de Lenin, una gran creu ortodoxa i un hotel-restaurant. El gestiona una empresa russa amb seu a Moscou, que ara és l'única que ofereix excursions a Barentsburg a preus astronòmics. Per això la descartem. La gestió centralitza l'hotel Ruski Dom de Longyearbyen. Allà hi treballa la Júlia.
I'm from Ukraine. My mother is Ukraine, my father is Russian. So my sister live here, she called me and...
Va néixer a Rostov, però la seva mare és ucraïnesa i quan va començar la guerra estudiava a Ucraïna. La botiga de l'hotel és com un trosset de Rússia dins de Noruega i de l'OTAN.
Els productes arriben en vaixell a Barentsburg i amb motos de neu i helicòpter els porten fins aquí. Venen des de la ciutat àrtica russa de Murmansk. Tenim algunes coses d'Estònia, aquesta llet condensada de Bielorússia, sucre de Bielorússia i la resta són productes russos. Els compren turistes que volen tastar alguna cosa nova o endur-se souvenirs. I també els russos i ucraïnesos que viuen aquí.
Per la Júlia, com per molts que viuen a Svalbard, l'arxipèlag és un refugi.
Aquesta illa és realment un lloc tranquil, no ens importen els problemes perquè hi ha molts problemes al món en les nostres vides. Així que intentem simplement ser més feliços i amables, no ho sé, és una sensació, tot és molt tranquil.
L'Helena K, no vol que digui el seu cognom, va arribar a Svalbard, en canvi, fa 15 anys i treballa en un altre hotel. De mare russa i pare ucraïnès, criada a Odessa, després de la caiguda de l'URSS va anar a viure a Moscou amb el seu marit i ara només té passaport rus. Està obligada a viatjar a Barentsburg cada cop que l'ha de renovar. La guerra i el que ha comportat li provoca moltes contradiccions.
I don't understand the difference.
Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou. Rebo moltes invitacions, però no puc anar-hi des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà, i la meva filla troba a faltar Rússia.
And my daughter, she miss Russia. I love to stay here.
Però m'agrada ser aquí. He viscut aquí durant els últims 15 anys i he treballat a l'hotel durant 13 anys. Tinc amics russos aquí, que van marxar de Barentsburg quan va esclatar la guerra perquè estaven en contra de tot. I després vaig agafar noies ucraïneses per treballar aquí. Així que sí, tinc amics russos que estan contra la guerra i contra Putin.
Fa 5 anys vaig venir només per fer unes vacances. Sempre he estat fascinada per l'Àrtic, fascinada pel fred, pel gel del mar, així que vaig venir com a turista. El que havien de ser 5 dies es van acabar convertint en 10. És la bellesa pura d'aquest lloc el que t'atrapa. Però també, a mesura que vas venint, vas entenent la seva fragilitat i després de les primeres visites et quedes totalment captivat pels increïbles colors del cel. The colors
of the sky. Kirsty Banks és una artista de Cornwall, Anglaterra. Les seves aquarel·les, gravats i obres de diverses tècniques pengen a les parets del centre d'artistes i intenten capturar la llum canviant de l'Àrtic. Equipada amb un gruixut jersei de llana i un anorac de plomes, surt cada matí, molt d'hora, per pintar.
Vinc gairebé sempre al febrer, abans que el sol torni a aparèixer a l'horitzó. En aquesta època es poden veure increïbles cels roses. Fins que no en veus un, no ho pots entendre. Quan ets aquí, durant la nit polar, el cel és d'un blau impossible de descriure. Fins i tot en els dies grisos i tapats, el món sencer es cobreix d'aquest increïble to monocrom. Tot és blanc i negre i gris. La llum és increïble, sobretot quan observes els pics de les muntanyes amb aquest cel impressionant al darrere. Sembla com si algú hagués retallat les muntanyes i les hagués enganxat contra el cel.
Svalbard, aquest remot arxipèlag de 61.000 quilòmetres quadrats, gairebé el doble que Catalunya, és d'una bellesa aclaparadora. Un laboratori del canvi climàtic, un futur escenari a petita escala de les tensions geopolítiques que dominen el món d'avui. I això anirà guanyant pes a mesura que s'acceleri el desgel.
Per Noruega és clau reclamar de manera constant i mantenir un cert nivell de propietat sobre Svalbard per la superfície marina que l'envolta, tant en termes de navegació com en termes de recursos i pesca. Així que si Noruega perdés Svalbard, això seria un afer important. Però Noruega té problemes greus a Svalbard. Les mines de carbó han tancat. El subministrament energètic és molt dèbil. La població noruega a l'arxipèlag s'està reduint ràpidament, mentre altres països envien població seva a Svalbard. I Rússia ja està construint esglésies o col·locant creus. Tota aquesta parafernàlia ritualística que pot tenir pes a l'hora de fer reclamacions sobre l'illa. Per tant, per Noruega és molt important desxifrar què pensa fer a Svalbard.
El periodista italià Marzio Mina, un dels grans especialistes en l'Àrtic i autor del llibre Guerra Blanca, creu fins i tot que Svalbard podria ser una altra Crimea. Altres vaticinen que pot ser la Groenlàndia de Vladimir Putin. El temps ho dirà. De retorn a l'aeroport em trobo amb un dels punts més fotografiats de Svalbard. Un senyal d'alerta amb la silueta d'un os polar i cartells que especifiquen les distàncies amb la resta del planeta. Moscou, 2.611 quilòmetres. Oslo, 2.046. Kiev, 3.125. El Pol Sud, 18.692 quilòmetres.
Mapamundi. Un podcast de Trescat Info amb Cèlia Cernadas i muntatge musical de Josep Lluís Santiso.